El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Estem en la situació que estem també a nivell econòmic, amb tot l'impacte que ha tingut l'aplicació del 155, un govern cessat, un Parlament dissolt, la fugida d'un munt d'empreses. Ara estem a una mitjana de 60 empreses que mouen la seu fora de Catalunya per la situació econòmica. Temps convulsos per l'economia, èxode empresarial, evidentment, que s'ha frenat una mica, però que continua, com us dic. A l'octubre van marxar 2.000 trasllats de seus socials fora. La tutela exterior de la Generalitat deixa poc marge per la política fins al 21 de desembre. I, per tant, com que no tots són números, i Antoni Castells, quan li van proposar aquest espai dels dijous, ens va dir que no tots són números, Mònica. Bon dia, efectivament.
Bon dia, però jo crec que la que va suggerir el títol va ser la vostè.
Bueno, en qualsevol cas és
aquesta evident. Era la idea, no? Sí.
Mai hauríem tingut un exemple tan clar, no?
Exactament.
Perquè aquesta
exactament,
és la situació que
no
ara mateix.
Són números, no? Que és més que números. Jo crec que estem davant d'un exemple molt clar de les conseqüències econòmiques dels problemes polítics, que és el tema clau aquí, no? Sí, de vegades, fa 2, 3, 4 anys, no hi havia el gran debat sobre si Catalunya, una Catalunya independent era viable econòmicament.
Sí, tècnicament, diguéssim,
sí,
no?
Sí, anem Catalunya, a explicar-ho. Si fos un país independent, econòmicament seria viable, perquè alguns deien que no, des d'en fora, sí, els que sí. Atacaven la independència, no? I els d'aquí ho veien tot com a flors i violes, també els que eren favorables. I jo recordo que aquest debat doncs, em semblava mal plantejat, perquè el problema no és si és viable econòmicament una Catalunya independent, que esclar que ho és. El problema és no la viabilitat econòmica, sinó la viabilitat política.
No. Com s'hi arriba, no?
Clar, com s'hi arriba, i les conseqüències econòmiques de les dificultats polítiques. No. Que és sempre un tema molt important, no? O sigui, com es fan les coses? Quins són les conseqüències econòmiques d'una situació política determinada? Llavors, era evident que si la forma d'arribar-hi, si el com és un com, com el que és un com que, a més, jo crec que no porta tampoc a la independència, però si el procés, diguem-ne, el camí, és un camí ple de turbulències, d'enfrontaments, de tensions, d'incertesa, d'inseguretat jurídica, de falta de perspectiva sobre què passarà demà, quin mar tindrem demà. Doncs això té conseqüències econòmiques, no. Això és inqüestionable, no?
Clar, i avui li preguntava a Yanis Varoufakis, i pensava en Antoni Castells, pensava, sort que el tenim i li podré preguntar, no? Perquè jo li deia, evidentment, l'impacte econòmic sobre el creixement del Producte Interior Brut per l'any que ve, ja hi ha hagut diverses veus que han començat a alterar les previsions. Sí. L'AIREF, el BBVA, la Fundació Funques, la Cambra de Comerç, revisen a la baixa el PIB del 2018 per l'impacte de la crisi política. I jo li deia a Yanis Varoufakis, que és economista, aquest matí, li deia, si realment l'economia espanyola comença a notar aquest sotrac, la Unió Europea farà alguna cosa, i m'ha dit no. No, perquè mira com estem a Grècia,
sí.
I no ha passat res.
Sí, el que passa és que l'impacte de Grècia sobre... Fixi's, jo crec que l'economia... Europa, si l'economia espanyola va més malament del que estava previst, que anava bastant bé, i estava previst que anés bastant bé, és possible que no intervingui. Si la situació a Catalunya i de rebot a Espanya, a conseqüència d'això, té uns efectes importants sobre l'estabilitat de l'euro, aleshores ja tinc més dubtes, eh? De que no preocupi seriosament. Fixi-s'hi que Grècia, que és una economia molt més petita que l'espanyola, va fer trontollar la zona euro. De manera que una situació d'inestabilitat sèria, realment sèria, d'Espanya, amb un deute espanyol molt tocat en els mercats, aquesta seria la seqüència, que acabés portant a la prima de risc famosa, doncs, que per la situació d'incertesa, no?
Sí, doncs
s'enfilés molt, això crec que sí que preocuparia Europa.
Hi va haver un repunt de la borsa després de l'aplicació del 155, però aquesta setmana ha continuat el degoteig a la baixa, no sembla pas que tingui intenció de remuntar. La incertesa és el principal impediment perquè això s'estabilitzi, no? Perquè
sí.
A la que hi ha incertesa la gent diu, replegament.
La incertesa que inclou la inseguretat jurídica, que inclou el risc, ara que jo crec que és molt petit perquè l'eventualitat per la qual es podia produir, que és la independència, la veig molt llunyana en aquests moments, de quedar fora de l'euro, la possibilitat de tensions socials, d'una situació d'inestabilitat forta, del darulls, etc. Lo d'ahir, per exemple, és evident que una situació en la que estan les carreteres, la gent no pot arribar a la feina, els transports no arriben, etc. Doncs, no,
això quin impacte té sobre l'economia, un dia així?
Jo no sóc capaç de mesurar-ho, no? Imagino que hi ha algunes quantificacions, però és evident que la perspectiva que això pugui passar d'una manera més o menys reiterada, home, genera molta inseguretat, no? Jo crec que això està clar. És cert que la convocatòria d'eleccions, és a dir, encara que estem en una situació d'enorme gravetat, jo crec...
Anormalitat.
D'una emergència nacional, no? Perquè tenir el govern a la presó i l'autonomia suspesa, doncs ja m'explicarà vostè, no? Encara que això és així, sí que és veritat que el fet de que el dia 27 doncs es marqués una data electoral, jo crec que obre una perspectiva d'una certa normalització, no? Mm. I que això, home, genera una expectativa de veure què passa ara.
És interessant perquè el no tot són números, anem combinant, com podeu veure, paràmetres econòmics que ens permetin tocar de peus a terra, perquè hi ha hagut aquesta deslocalització de les seus, no? Que no vol dir de l'activitat econòmica. I això ja ens ho va subratllar fa 15 dies o en l'últim informe que vam fer amb Antoni Castells, perquè la gent no es pensi que quan es mouen les seus es mou tots els llocs de treball. No, es mouen les seus.
No, però és un mal precedent. És a dir, no sabem quin... Primera, el fet de que passi és una mala senyal. Mm. Per exemple, doncs, que té un impacte negatiu per aquells que voldrien venir. Diuen, home, si aquests se'n van, jo no hi aniré. Mm-hmm. Segona, perquè no saps quina és la continuació d'aquest procés. O sigui, dependrà del que passi. Jo voldria pensar que això és provisionalíssim. Mm. I que quan la situació es normalitzi, aquestes empreses doncs, tornaran a posar la seu a Catalunya. Però, esclar, tenir la seu fora no vol dir desplaçar l'activitat econòmica, això està clar, no vol dir desplaçar tots els centres de producció, en el cas que siguin empreses que facin productes manufacturats, ni els empleats, no? Això està clar. Però sí que, d'alguna manera, pot ser un procés que vagi portant paulatinament a un desplaçament del centre de decisió, que he pensat sempre que és lo important, on estan els centres de decisió. No? I això sí que seria molt negatiu per Catalunya, està clar.
Clar, i en el cas dels bancs, del Banc de Sabadell o de CaixaBank, que se n'han anat cap al País Valencià, doncs és possible que els hi costi tornar als seus centres de decisió cap aquí, no?
Clar, i d'entrada hem de dir que això no és transitori, perquè si no els que els reben diré, escolti, no sé si es pot anar, no?
Si ve només per prendre unes copes, no cal que vingui.
No cal que vingui. No?
I perquè Luis de Guindos va fer unes declaracions dient, ara ja podem volver.
Ja, sí, és clar.
Sí, sí, i aleshores, clar... algunes d'aquests empresaris i del sistema financer esclar, internament devien dir, escolta, és una broma, això.
No els posis en evidència, esclar. No, i després hi ha una altra cosa, que és que això que vostè em diu del ministre de Guindos és contradictori amb el que va fer Hisenda, que diu, escolti, vostè quan té la seu social en un lloc ha de tenir també altres coses, clar. Ja ha de tenir activitat, ja ha de tenir centres de decisió.
Però llavors aquell decret que van aprovar correcuit al ministeri perquè CaixaBank o se'ls poguessin bellugar aquestes empreses...
Home, aquest decret jo crec que era un decret per facilitar que les empreses... Jo crec que és una qüestió de doble direcció, això en vam parlar, no? I conèixer realment els detalls de què va passar és difícil, però imagino que hi havia per una banda empreses que efectivament estaven patint unes certes conseqüències per la situació de provisionalitat, la situació de tensió, i per tant que van apretar perquè se'ls facilités el poder desplaçar-se, i també un interès per part de l'Estat, del govern de l'Estat, per poder demostrar que a Catalunya les empreses se'n van corrents. I per tant, de fer una cosa express que ho facilités. Hi havia la coincidència de dos interessos aquí.
I aquesta informació va acompanyada, per exemple, de l'increment de l'atur en l'últim trimestre. N'hem de fer molt cas d'una xifra, perquè clar, hi ha alguns llocs de treball que sí que depenien de càrrecs de la Generalitat, que n'hem parlat poc, però hi va haver acomiadaments d'unes 150-200 persones que formaven part de l'administració, que de cop i volta, d'avui per demà, són famílies que es queden sense ingressos. Això s'ha de subratllar, perquè això està passant, i per tant no s'ha d'ignorar, però s'ha parlat d'un increment de 15.000 persones en les llistes.
El tercer trimestre.
Sí.
Això jo crec que té un doble... S'hauria de veure des de dues perspectives. Una primera perspectiva és una dada objectiva que ens diu que, efectivament, la situació d'incertesa, la situació de tensió, la situació de conflictivitat, tot el que està passant, acaba tenint conseqüències en l'economia, en part pel que vostè diu, però també perquè moltes empreses, possiblement, paralitzen els seus plans. Diuen, ei, allò que pensàvem fer ho aturem de moment, no sabem què passarà. O altres empreses que tal vegada haguessin vingut, ens ho pensen dues vegades. De manera que segurament hi ha aquest efecte, hi ha l'efecte que hi ha hagut, sembla, sobre el turisme, també, sí, etcètera, no? Per tant, això hi és, no? I això fa que l'augment de l'atur a Catalunya aquest tercer trimestre hagi sigut més gran que a altres llocs. Aquest és el primer aspecte. Ara, el segon aspecte és que això alguns ho han volgut capitalitzar políticament, dient, veieu com això és un desastre. I hem tret uns titulars molt exagerats, jo crec. El problema existeix, i és seriós. I seríem uns insensats si volguéssim minimitzar-ho, tot això. Ara, també és veritat que aquests que semblava que ara es freguen les mans dient, mira que malament que va Catalunya, per culpa de l'independentisme...
Recordem que el creixement del PIB és més alt a Catalunya que a la resta d'Espanya.
En tots els trimestres anteriors, en els que l'atur a Catalunya baixava bastant més que els altres llocs d'Espanya, jo no els he vist fer un titular dient, mirin que bé que va Catalunya, malgrat que porta ja 7 anys... una situació política determinada. No ho he vist, això, no? I ho haguéssim pogut dir.
Es venen més cotxes, perquè l'increment de la venda de cotxes...
Ara fa un any, doncs estàvem a l'any 2016, no? I ja feia un any que teníem aquest govern. I l'atur a Catalunya, doncs, anava millor que altres llocs, i això no ho destacaven. De manera que és evident que hi ha una exageració per part d'alguns per raons polítiques.
A veure, hi ha moltes coses que m'agradaria parlar, i vaig mirant el rellotge patint, Antoni Castells ha signat juntament amb un altre munt de gent, amb l'historiador Borja de Riquer, amb Andreu Mascolell, amb Joaquim Nadal, amb Marina Geli, Montserrat Tura, amb Julià de Jòdar i Laia Bonet, que ens acompanyaven amb en Josep Curto, amb Dolors Camat, Joan Herrera, vull dir que gent de totes les sensibilitats, i Josep Lluís Carot Rovira, un manifest dient, escolteu, us hauríeu de conjurar totes les forces polítiques per aprovar 3 punts programàtics comuns. Alliberament de presos polítics, això quan ho preguntem al govern de l'Estat ens diuen que no depèn d'ells sinó de la justícia. Anul·lació del 155, que sembla que el Partit Popular diu que sí que el govern que surti de tal ja anul·larà el 155 i que en qualsevol cas ja en farien un altre, si calgués.
Si fes falta.
I un referèndum pactat amb l'Estat. Però no sembla pas que això sigui bastant possible, no?
Bueno, més possible que la independència, suposo, no? A veure, escolti'm, aquí jo crec que és important dir, hi ha un conjunt de gent que el que demana és que en aquestes eleccions hi hagi una plataforma comú. Sembla que llista comú no hi serà, però que hi hagi una plataforma comú i que es solemnitzi tant com es pugui per part d'aquelles forces polítiques que comparteixen aquests punts, dient, mireu, nosaltres anem amb llistes separades. Però tots estem d'acord amb aquests 3 punts.
I que aquests 3 punts són prioritaris.
Són prioritaris. Que són punts que responen a dues lògiques, a dos nivells diferents. Un, la situació d'emergència nacional, que ens fa dir, escoltin, els que estan a la presó han de sortir de la presó, i quan vostè em diu que l'Estat diu que això no és cosa d'ells, sinó de la justícia, home, no estarien a la presó si el fiscal general de l'Estat, que depèn del govern, no hagués demanat presó incondicional. De manera que alguna responsabilitat hi té. Tant, alliberament dels presos que estan a la presó per raons polítiques, aixecament del 155, per una banda, per fer front a la situació d'emergència nacional, i segon, el segon aspecte, que té a veure amb com enfocar el procés, que és, escoltin, replantegem-nos l'objectiu i l'estratègia, i l'objectiu ha de ser consulta en la que els ciutadans de Catalunya es pronunciïn sobre quina relació volen amb Espanya, una vegada esgotat o trencat, o digui-li com vulgui el pacte constitucional, i l'estratègia ha de ser l'estratègia de pactar-ho. No de tirar pel dret pel teu compte. Ja sabem que això és més difícil, és més pesat, exigeix més constància. Jo amb això discreparia bastant. Jo crec que des de l'any 2012... Miri, quan l'any 2012 el senyor Mas obté la investidura amb el suport d'Esquerra, amb l'acord de dir en un any tindrem data i pregunta, s'inicia una via unilateral. Perquè això no és una cosa que puguem decidir vostè i jo que estem al mateix costat de la taula. Això no ho has de pactar amb Esquerra, això ho has de pactar amb l'Estat. I és ignorar aquesta realitat de la política, que els acords, els pactes, la negociació, les has de fer amb el que no està d'acord amb tu. no amb el que figura que està d'acord.
I
això és molt complicat,
si
però és l'única manera d'assolir-ho.
Però no sembla pas que
per exemple, el senyor Salmon i el senyor Sturgeon i tots aquests, doncs els hi diuen, el senyor Nicola Sturgeon, els hi diuen, escoltin, és que això s'ha de fer d'aquesta manera. Aleshores, això és el que es proposa, i jo crec que estaria bé, a mi m'agradaria que això es pogués solemnitzar d'alguna manera i que l'endemà les eleccions poguessin dir, miri, al Parlament tenim un 80% que pensa això. I ara anem a veure com ho fem políticament.
Avui Varoufakis deia que si aquest fos l'escenari, Europa es veuria obligada a forçar Espanya a negociar això.
Hem de portar les coses al punt en el que l'àrbitre sigui la comunitat internacional. Perquè si l'àrbitre són les institucions de l'Estat, ja sabem el que ens espera. Això em sembla evident de tota evidència. Ara, no és gens fàcil, només cal veure-ho. Hem guanyat molt, jo crec que hem avançat molt en coneixement del problema i simpatia de l'opinió pública.
Bueno, Vivian Redding fent declaracions.
Redding, la Silvan Royal, l'Elio Di Rupo... Escolti, no són
peacanyes, per entendre'ns.
Evident, i no parlem de mitjans. Molts mitjans, no?, que han fet
duríssimes
editorials. I jo crec que en allò que està produint-se una confluència és sobre la necessitat que va fent aquesta consulta. A dins de Catalunya ja hi és, hi ha un 80%. A Espanya hi ha un cada vegada més part de l'opinió pública que opina que aquesta serà finalment l'única manera de resoldre el tema. I a Europa hi ha una confluència cada vegada més gran de dir, escolti'm, deixin-se d'històries. Això s'haurà d'acabar resolent amb una consulta. Doncs jo crec que hem d'enfocar les coses cap aquí. I ja sap el que penso. Jo crec que hi ha una part molt important de l'electorat, de la societat catalana, que se sent orfa políticament. Que no està d'acord amb els plantejaments dels que, evidentment, dels que defensen continuar igual o defensen el 155, que voldrien que això s'acabés guanyant per la imposició d'Espanya, de l'Estat espanyol, que és el mètode habitual, alguns més matisadament, però desgraciadament s'han posat en aquell costat de la taula, diguem-ne. I després no estan d'acord tampoc amb la manera en què s'ha portat aquest procés. Avui hem de defensar, evidentment, el nostre president i el nostre govern, això és inqüestionable. Però jo voldria pensar que no es portaran les coses de la mateixa manera l'endemà de les eleccions.
Tant de bo l'economia no sigui un dels arguments utilitzats com arma llancívola per generar aquesta incertesa en la campanya electoral, no?
No, com arma llancívola no, però escoltin, tampoc no podem llançar-ho a l'aventura ignorant els costos que això té en tots els terrenys, i sobretot en dos, en el terreny social, que s'està produint una fractura social. Escolti'm, jo sóc dels que ha considerat sempre que el valor més gran que té tot el que hem fet des del catalanisme és la integració de la societat catalana. Que tots els catalans, vinguin d'on vinguin, parlin la llengua d'on parlin, se sentin fills de la nació catalana. Això és el més important. Doncs aquesta fractura s'està començant a produir i això és molt preocupant. I no pels que l'utilitzen políticament d'una manera... No, per gent normal, diem. I després, evidentment, les conseqüències econòmiques.
Antoni Castells, moltíssimes gràcies. L'esperem d'aquí 15 dies. Veurem si canvia les coses, perquè li asseguro que cada dia és una sorpresa. Catalunya Ràdio.